Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Si és cert que el passat sol explicar el present, Les cendres de Ternils, de Vicent Sanchis, hauria de ser de lectura obligatòria no solament per a les persones que van conèixer i patir la postguerra i que van viure els esdeveniments posteriors, sinó més encara per als joves, als quals se'ls ha negat el coneixement d'un fragment de la història del seu país, que tanmateix ha condicionat les seues vides per a sempre. Aquestes són les paraules que dedica l'escriptor Vicent Pasqual a la nova novel·la de Vicent Sanchis, el nostre convidat d'aquesta setmana. Benvingut, Vicent.
Hola, què tal?
Un plaer tenir-te amb nosaltres.
Moltes gràcies, igualment, per estar així.
El nostre convidat naix a Rafelguaraf, encara que actualment viu a Carcaixent, la Ribera Alta. Des de ben enjorn s'interessa per la història, la geografia, la toponímia i l'etnografia, sobretot del seu entorn més pròxim. Això es reflecteix en quasi tota la seva obra narrativa, que va començar amb una trilogia morisca, Fàtima de Berfull, Històries d'un alamí, Aventura a Tunísia, novel·les a les quals han seguit El repòs del sobirà, Vespres de foc i Cendres de Ternils. Des de 2005 fins a 2010 ha publicat un total de 37 contes i relats curts, recollits en diferents obres com són Enyorança magribina, Contes del Riurau, El geperut del Buixcarró i altres contes, i El tresor del Vereder. També ha rebut diversos premis, entre els quals destaquem el de 25 d'abril, Vila de Benissa, Valldigna 2000, Mossèn Codol d'Igualada, Ciutat de Torrent i Poble de Barxeta. El nostre convidat simultanieja la tasca d'escriptor amb la participació en algunes assemblees d'història de la Ribera, així com en congressos i col·loquis, i també està coautor de distints fulls de toponímia de poblacions com Rafelguaraf, Senyera i Sant Joanet. Vicent, com acabem de dir, ets un estudiós de la geografia, la toponímia i l'etnografia. I això es reflecteix, i les teues obres reflecteixen la passió per aquestes disciplines. Quina és la raó per la qual vas decidir llançar-te a l'escriptura, aquesta gran aventura de l'escriptura?
Sí, hi ha dues raons que expliquen això. La primera va ser en 1972, quan estava fent el cens de batxiller a l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva. En aquells moments, per la forta atracció cap a la història que em va encomanar a mi m'ho semblava, una magnífica professora de l'assignatura, que havia sigut alumna del professor Joan Reglà, és que vaig començar a interessar-me per conèixer el passat del meu entorn més immediat, Rafelguaraf i pobles del voltant, prenent aleshores, amb 17 anys, la determinació més ferma i decidida que quan poguera, quan les circumstàncies de la vida m'ho permeteren, perquè jo tenia clar que no podia estudiar estudis superiors, havia d'escriure un llibre sobre la història del meu poble de naixença. Allò va motivar, bastants anys després, que en pla autodidacta, però ben aconsellat per alguns amics i amigues historiadors de Carcaixent, entre finals de 1985 i primers de 1995, vaig escriure una introducció a la història de Rafelguaraf, El Tossalet i Berfull. I així arribem a la segona raó, quan a finals de 1995, ja amb 40 anys, suposa que pel temps i pel gran esforç esmerçat en l'obra anterior, és que em va provocar com una dèria de continuar escrivint i narrant coses. Però aleshores, amb un canvi de registre ben important, des de la narrativa, contar històries ubicades en un context geogràfic i històric que ens resultava més pròxim i conegut. És a dir, partint de la informació que m'havia proporcionat fer aquella monografia local.
Llavors, per a tu, Vicent, escriure ho veus com un ofici o com una afició?
Per a mi no és un ofici en el sentit que no he viscut ni vist d'això. Ha sigut com una afició complementària al treball. De fa uns pocs anys soc pensionista i abans i ara escric pel plaer d'escriure. M'encanta la llibertat i la felicitat, o alguna cosa pareguda, que em dona escriure el que vull, quan vull i com vull. És com una, com un espai personal de llibertat on em trobo molt a gust. Ara, hi ha tantes coses també que em desagraden d'aquesta societat tan banal i meninfota en què vivim, que pot ser també escrit com una mena de refugi, no? Mm-hmm. I a més, darrerament, per evadir-me o distraure'm d'altres preocupacions. Mm-hmm. Jo tinc la idea que, llevat de les persones que són riques de naixement i es poden permetre viure de rendes, és evident que tothom hem de treballar per guanyar-nos la vida. I crec que, a més d'això, excepte que hi hagi la coincidència feliç, que tinc la sensació que passarà poc sovint, que la professió d'una persona siga molt gratificant, em sembla que tots necessitem una dedicació complementària a la rutina diària que ens òmpliga, que ens distraga. És a dir, fer una cosa per el pur plaer de fer-la. Seria un poc com allò que es deia abans. Bé, jo quan era més jove ho recordo que es deia tenir un hobby. En aquest sentit, no sé, igual ja no s'estila dir-ho així, en aquest sentit recordo que una vegada em preguntaren què faria si no escrivira. I jo realment no m'ho puc imaginar, però pot ser intentaria fer alguna cosa més o menys creativa, que m'omplira, no sé, pintar, crear bonsais, qualsevol cosa menys fer teatre o coses cara al públic, perquè pot ser no vos ho sembla ara, però en realitat jo sóc una persona més bé vergonyosa més que altra cosa, i li tinc pànic a l'escenari, que diuen la gent del teatre.
Vicent, jo el vaig conèixer fa uns anys enrere, i pel que diu que és vergonyós, o estàs comentant-ho, jo trobo que no, perquè és un gran comunicador, perquè allà en l'Escola de l'Alguer ens va presentar la seva novel·la, Històries d'un alamí. Vam fer allà la presentació, després li van preguntar tots els que estàvem allà a la classe, alumnat i professorat, sobre la seva novel·la, i després van fer allí un berenaret ben bo, que hi havia Arnadí, o sigui que jo trobo que és un gran comunicador. Aleshores, la meva pregunta un poquet a tota la gent que esteu escrivint ara i publicant, sí. Un poquet hem de connectar amb la realitat. Com veus que pot afectar-te a la publicació dels nous projectes que puguis tenir, o com està afectant, per exemple, a la novel·la? Com ho veus, això?
Bé, entenc que el refereixes a la possibilitat de publicar.
Sí.
Perquè el que és estrictament la producció,
sí.
Jo en realitat segueix que escrivint igual o quasi igual. Vull dir que segueix produint pràcticament igual. En aquest sentit, de fet, la meva activitat només es veu retallada per una sèrie de coses del dia a dia, quotidianes, xicoteix, compromisos, anem a dir, que fan que vagi ajornant alguns projectes, perquè jo tinc una forma de treballar bastant anàrquica. Vull dir, no tinc un horari fixe ni res d'això. No obstant, és ben cert que la maleïda crisi afecta moltíssim les possibilitats de publicar. De fa temps que es nota una minva molt gran de convocatòries, de premis, concursos, etc. en la nostra llengua, que a mi en general em semblen molt necessaris i útils. Era i sóc partidari dels premis perquè quasi és l'única manera d'arribar a publicar per a moltes autores i autors, i sempre són un estímul per a la persona premiada. A més, en els premis i convocatòries que continuen endavant, que veig jo, també veig que han baixat molt les quantitats que atorguen en diners. Encara que, a mi, almenys, vos ho dic en tota sinceritat, que la qüestió crematística és el que menys m'importa. Pense que és molt més interessant saber que una obra està ben editada, i això molt sovint passa per anar associat el premi en la publicació per un editorial important, que el fet d'aconseguir una determinada quantitat de diners.
No, això sí.
Vicent, avui ens centrarem sobretot en l'última novel·la, anomenada Cendres de Ternils, però ens agradaria que ens en feres 5 cèntims de quina és la temàtica de les teues novel·les.
Les tres primeres originalment es deien Adeu a Verfull, Memòries d'una alamí i Aventura al desert. Actualment només es poden trobar en edició de Tabarca Llibres, amb uns mínims canvis en els títols, i es diuen Fàtima de Verfull, Històries d'un alamí i Aventura a Tunísia. no vaig entrar en explicacions de per què, rotllos d'editorials i, en fi, històries. En tot cas, aquestes tres primeres novel·les conformen una trilogia de temàtica morisca en les quals volia plantejar les condicions extremes en què havien de sobreviure els moriscos en la societat valenciana de finals del segle XVI i principis del XVII, així com parlar de les resialles de la seva cultura en un dels llocs del nord d'Àfrica on anaren a instal·lar-se molts d'ells en ser expulsats de la península ibèrica. En la quarta, El repòs del sobirà, vaig provar a veure si era capaç d'eixir d'aquella ubicació inicial de l'àmbit local comarcal més pròxim a mi, encara que en la tercera de les morisques ja havia fet un pas endavant en aquest sentit, el tratar de Tunísia. De manera que El repòs del sobirà és una novel·la juvenil d'aventures, però que no obstant això també té ingredients d'història sobre Genghis Khan i de geografia o paleontologia sobre els dinosaures, Mongòlia i el Bhutan, països que troben molt exòtics i que atreien el meu interès. Amb la cinquena, Vespres de foc, tracta del setge i incendi de la ciutat de Xàtiva en 1707, després de la batalla d'Almansa, i en ella el que volia sobretot era centrar-me en llocs pròxims a la ciutat xativina i en els dies previs a aquell desastre, intentant posar de relleu la tragèdia tan gran que aquell fet criminal va suposar a través de les diferents opinions i interessos que hi havia en els dos bàndols enfrontats. En la sexta, al igual que en l'anterior, he tornat a l'àmbit geogràfic més pròxim, ubicant la narració per allà on visc, a Ternils, que és un lloc emblemàtic de Carcaixent, i altres indrets situats entre Xàtiva i Alzira. Centre de Ternils és una crònica d'un poble imaginari de la Ribera del Xúquer durant el temps de la dictadura i la transició democràtica, però amb un toc d'humor per desdramatitzar els fets.
Mm. Bé, tu ja portes 15 anys d'exercir l'ofici d'escriptor i al llarg d'aquests anys tu et sents més satisfet d'alguna obra concreta de les que has produït?
Jo estime totes les obres per igual, un poc, bueno, salvant les distàncies, com si foren fills o filles. Perquè la realitat és que, amb independència de l'èxit, diguem-ne, comercial, el fet cert és que, amb més o menys encert, dos fulls en blanc, he arribat a construir unes històries que alguns centenars o uns pocs milers de persones els arriba a enganxar o a commoure. No obstant això, si n'he de dir una, potser li tinc un poc més d'afecte a Déu Aberfull, d'ahir unes fotocòpies que li he passat a Débora. Ara, Fàtima Aberfull és una novel·la, com deia, centrada en els moments previs a l'expulsió dels moriscos valencians, i vos dic aquesta per diversos motius. Abans de treballar en l'administració, jo vaig treballar uns anys sobretot per a una empresa de jardineria i vivers, i sovint treballaven allà, a Aberfull, a la seva rodalia, anem a dir. I per altra banda, perquè va ser la primera novel·la que vaig fer. I això per tocar la fibra sensible d'una societat que em sembla que passa de tot. Dit d'una altra manera, la vaig escriure per ajudar a salvar Aberfull, un antic poblat morisc que està caent a trossos malgrat estar declarat bé d'interès cultural. Un poc abans de la crisi semblava que s'havia aconseguit un principi d'ajuda econòmica per a la seva rehabilitació i ara, amb l'argument de la crisi, lamentablement em sembla que ja no serà possible.
Sí, de fet, les notícies que ens ha passat i això, doncs allí es veia tot com estava en ruïnes i això, o sigui, aquí. Que sí. Disculpeu, vale, estava pensant en això aleshores,
no?
Sí, no, sí, és que estava pensant perquè he vist les fotos i m'ha quedat molt sobtada. Aleshores, abans Elisa et comentava quina la temàtica de les teues novel·les i tu ja ens has avançat una miqueta de quin és el tema de Centres de Ternils. Aleshores, recordem que estava publicada l'any passat, 2012, i l'acció se situa a la fi de la Guerra Civil i clou en la Transició, concretament en la Pantanada de Tous. Aleshores, són, doncs, per a nosaltres són referents històrics bastant importants per a tots els valencians. Aleshores, ja ens ho has avançat, però quin és el motiu pel que et centres en aquest període?
Sí, jo volia centrar-me la novel·la bàsicament en el temps de la dictadura franquista. Per una sèrie de coses la vaig allargar un poc la transició i perquè l'havia acabat en un lloc o altre, em va vindre bé també la pantanada. Com he dit abans, primer, abans d'escriure, havia fet una monografia d'història de Rafael Guaraf. I una cosa que em va sorprendre molt quan estava fent aquell llibre va ser que en arribar al temps de la Segona República i la Guerra Civil, jo ingenuament pensava que trobaria amb certa facilitat informacions orals sobre l'època. I el ben cert és que va ser tot el contrari. Tothom eludia parlar del tema i fins i tot vaig provocar algunes llàgrimes. És a dir, després de tant de temps, la gent que havia viscut aquells fets i la dictadura encara estaven tenallats o com si tingueren una mordassa que els impedira parlar. Uh-huh. És a dir, la por encara. Si m'ho permeteu, vos llig la nota de la narradora. Inicialment era nota del narrador, però l'últim canvi que vaig fer, a suggerència de l'editora, ho dic sincerament així, no sé si faig bé, però vos ho dic, ella em va suggerir, i no seria millor que fos una narradora? Em va explicar una sèrie de coses per no allargar-me, i dic, tens tota la raó del món. I gràcies a ella vaig canviar, això em va fer revisar-la tota.
Clar, així sí, clar.
Però bé, la narradora, que sóc jo el narrador, o jo sóc la narradora...
Un alter ego femení.
Sí.
Ah, collis, Vicent.
Sí.
Això és molt interessant, clar.
Bé, diu, i és l'explicació, de xiqueta, ni a casa ni al carrer, ningú em va parlar mai de política, com és lògic. D'adolescent vaig escoltar algun comentari fugaz, però tampoc me'n parlaren. De jove vaig voler saber de coses que semblaven tabú. La Guerra Civil i la dictadura de Franco, però em va resultar impossible, tothom ho eludia i sols vaig aconseguir provocar algunes llàgrimes. Ara, d'adulta, amb la millor traça possible, he escrit aquesta mena de crònica, perquè, malgrat el que he dit, em vaig assabentar d'algunes coses que havien passat durant aquells temps tan difícils al meu poble. Ternils, un poble valencià xicotet i rural. Tanmateix, i malgrat la paradoxa, per desdramatitzar els fets ho he volgut fer amb certa dosi d'humor. I és que jo mateixa, neta d'un dels protagonistes i protagonista molt secundària també, he volgut contar-ho com si els propis personatges m'ho hagueren acabat de relatar ara, després de tants anys com han passat. Pot ser per això, des de la distància en el temps i sense mordasses, conte aquestes vivències, algunes de les quals talment com les vaig viure. Uh-huh. Això és l'explicació.
I tant, ja queda molt clara, molt clara. Sí, senyor.
Quin diries que és l'origen d'aquesta novel·la? Com naix?
Sí, naix a partir d'alguns feix puntuals del meu poble de naixença i d'altres dels voltants i encara més enllà, aquestes coses que es contaen i que es conten en els pobles. I naix a finals dels anys 90. En un moment donat se'm va ocórrer fer aquesta novel·la, però pensant en dos aspectes bàsics, que no havia de ser una obra dramàtica i que havia de ser o poguera funcionar com una metàfora. Com diu la narradora a l'inici, és el que diu la narradora a l'inici de la novel·la, que ho acabo de dir, i jo he volgut contar com es vivia en temps de la meva percepció, o una manera de veure-ho, no? En temps de la dictadura franquista en l'àmbit rural valencià, però d'una forma no dramàtica. O sigui, jo volia fugir d'això. De fet, en principi, vaig agafar un poc, em va vindre el pensament com a model, vaja, un poquet, la novel·la Don Camilo de Giovanni Guareschi, en què hi ha un enfrontament constant entre l'alcalde comunista, Pepone, i el rector, Don Camilo. I paregut volia jo que passara Cendres de Ternils. Pot ser amb menys d'humor, però que cada capítol admetera una lectura com si es tractara també d'un relat independent, tot i que, òbviament, ben acoblat al conjunt de la narració. Per això és que en la contraportada, per allò de llevar-li dramatisme i tal, poso un poc a l'estil García Berlanga, o si voleu, aquelles pel·lícules italianes de l'època. Sí.
Bé, Vicent, jo he estat a Ternils, a l'església, o a l'ermita, ara és l'ermita de Sant Roc de Ternils, que és el que queda, no?, d'un antic poblat que va desaparèixer fa segles, si no sí. vaig errat, perquè no conec molt bé. I bé, és un lloc realment que impressiona bastant. I volia preguntar-te com és que has triat aquest lloc actualment despoblat del terme de Carcaixent com a lloc on ubicar un poble fictici per a la teva novel·la.
Sí. Jo, clar, al començar ubicant les primeres novel·les a Rafael Guaraf i el seu entorn, però com que visc a Carcaixent, algunes lectores i lectors carcaixentins em demanaven, home, mira de centrar alguna història per ací.
Peticions. Allò.
I, per altra banda, com he dit adés, que volia que funcionara com una metàfora, de manera que el que li passa o li passara a Ternils fora extrapolable a molts pobles valencians, em va vindre bé agarrar aquell lloc i no dir, no sé, per exemple, Cendres d'Alberic, o Cendres, saps? Perquè, clar, ja estàs ubicant-te un punt concret que implicaria un altre tipus de plantejament, segur. Aleshores, en lloc de situar l'acció en algun poble concret d'ara mateix, i com que Ternils desapareix, el faig desaparèixer en l'abandonada, així em venia bé per ubicar allí un poble fictici i justificar, enllaçant ficció i realitat, que ara només queda una ermita. L'ermita de Sant Roc de Ternils, que és un vell edifici protogòtic del temps del rei Jaume I, que vos aconsella que visiteu.
Sí, sí, com t'he dit, jo l'he visitat bueno, no l'he pogut veure per dins perquè no sol estar obert, però per fora ja impressiona.
Es pot visitar per dins demanant, contactant amb l'Ajuntament. Hi ha alguna persona que si en temps feu la gestió, es pot visitar també per dins.
Doncs procurarem fer-ho.
Jo li vaig enviar ahir unes fotos.
Sí, les he deixades. El que passa és que hem tingut la reunió i se m'ha oblidat dir-vos-ho. Vicent, em va enviar les fotos d'allà de l'ermita més xules que el món. Les he guardades perquè les mirem.
Ho vam veure també per internet.
Sí, és que moltes són de les mateixes.
Quan estàvem preparant l'entrevista sí que vam veure.
Sí, les vam veure. Després, en el programa, penjarem alguna també perquè estigui allà.
Tu en el llibre fas desaparèixer el poble de Ternils en la Pantana de Tous i em sembla que el poble històric de Ternils va desaparèixer també arran de les inundacions del Xúquer, no?
Sí, la realitat és que Ternils és l'origen de la població de l'actual Carcaixent. Sembla que és ja d'època romana. De fet, allí es va aparèixer un encarqueixent famós, el pedestal de Ternils, que és una inscripció d'aquelles romanes en marbre del Buscarró.
Que es conserva a l'Ajuntament.
Sí.
Sí, sí.
I bé, allí, efectivament, hi hauria una alqueria, un poblet, i en algun moment, jo no recordo ara exactament el segle XVI o el XV, no sé quan, per les inundacions del Xúquer, ja al final la gent va fugir d'allí i es traslladaren a viure a Cullà, que està al sud de Carcaixent i a Carcaixent mateix.
Proper de Ternils.
Sí. Ternils està a un quilòmetre al sud-oest de Carcaixent.
Cullà, que per cert és Cogullada.
Cogullada. Però la gent pregunta de Cullà.
Però que sabreu ja moltíssim.
O
Caullà. Sí.
Sí. Aleshores, en aquest poble imaginari, la societat que troba el lector, doncs, els personatges que allí viuen, es pot identificar amb ells o els troba així un poc distants? Pel que estàs dient-nos, ja vas avançant-nos, que segurament poden identificar-se un poc, o com?
Bé, la societat que troba el lector a Ternils és una societat de postguerra, la de la dictadura franquista, amb tot el que això implica de misèria econòmica i repressió cultural, etc. pot ser les possibles lectores i lectors més joves ho puguen trobar un poc allunyats, un poc. Però, en canvi, els lectors un poc més adults, en canvi, o amb un mínim de formació, la trobaran ben creïble. Mira, a mi, de fet, un amic, entre les persones que la van llegir abans de publicar-se, un amic que la va llegir, al moment de dir-me la seva opinió, entre altres coses em va comentar, jo el notava així un poc, com dient, caram, com li ho dic, no? I al final em diu, mira, Vicent, diu, és que això no és una història molt original, perquè el que es conta són coses que més o menys han passat a tot arreu, a qualsevol poble. I jo li vaig dir, m'acabes de fer la millor crítica que se'm pot fer. Perquè, efectivament, això el que jo volia és dir que fora versemblant, que fora creïble. Efectivament, com tu dius, jo no vull ni pretenc contar una història especialment original, sinó una cosa creïble de lo que passava en aquella època. Per això dic que també que és com una metàfora que pugui ser aplicable a tot arreu.
No, i sobre un període que moltes persones, doncs, per l'edat, doncs, no han conegut,
sí.
Afortunadament, en aquest sentit, i aleshores és interessant saber.
Sí, és que en realitat està basada en gran mesura en fets, anem a dir, més o menys reals. Uh-huh. Fets que, em sembla, aquestes coses que es contaven i es conten en els pobles, que en la gran majoria dels casos estarien d'una forma o altra tergiversats o exagerats, quan no manipulats interessadament, però que en tot cas a mi m'han vingut bé per bastir la novel·la.
I tant.
Vicent, el lèxic i les expressions que empres en les teues novel·les sempre són motiu d'aprenentatge i reflexió per als lectors. En concret, aquesta, Cendres de Ternils, l'escriptor Vicent Pasqual diu que la prosa és elegant i la prosa és elegant i el llenguatge genuí. Has fet algun estudi lingüístic per tal de caracteritzar els personatges que viuen en el moment en què ocorre la novel·la?
No, jo no he fet cap estudi. En realitat, això m'imagino que va en la persona. Vull dir, en gran mesura és una qüestió que suposa que és fruit d'observar la manera de parlar de la gent d'allò que diguem del meu poble i de la zona on majorment transcorre la meva vida, entre la ribera, la costera, etc. I és així perquè a mi sempre m'ha agradat molt escoltar les persones majors. No hi ha tant per les històries que conten, que també, sinó per la mateixa manera de contar-les. El vocabulari, les frases i expressions, i també per la meva afició pels temes etnogràfics i costumistes. A més que, per altra banda, de la lectura d'alguns autors valencians, com ara Enric Valor, Josep Lozano, Josep Piera, Toni Cucarella, Olivares, etc., d'ells també aprenc i intento utilitzar paraules i expressions que m'agraden o de vegades trobo que ens resulten un poc familiars. Sí, això era.
Molt bé, això és molt interessant. Jo recordo en la presentació, quan vas vindre allà a l'EPA de l'Alguer, que crec que van parlar també del lèxic, bueno. I tot, perquè la gent va fer comentaris sobre això. Eren tots els alumnes d'allà. I continuant en les presentacions, doncs ne va haver una ben especial, on estàveu comentant abans, tant Toni com tu, a l'ermita d'allà, de Sant Roc, a Ternils. I aleshores, En eixa presentació, doncs, va estar també l'il·lustrador, que avui no ens pot acompanyar,
sí.
Però que en lloc d'ell ha vingut Aida Lastras, que de fet li hem d'agrair a Aida que ens hagi posat en contacte amb Vicent, perquè és ella la que m'ho va comentar quan es van conèixer, doncs, aquest primer quadrimestre en el curs de valencià d'ací de la Politècnica que jo impartisc. Aleshores, us presento un poquet a Aida perquè la coneixeu, també és de Rafael Guaraf, estudia ara mateix a Diplomat de Gestió i Administració Pública a la Universitat Politècnica i, com em va confessar ja en moltes classes, doncs és una apassionada de la nostra llengua i de les lletres en general. Aleshores, ha estat ací fent el taller de narrativa organitzat l'any 2010 a la UPB i també el taller d'animació lectora organitzant contacontes a l'Ajuntament de Manuel, si no recordo malament, el 2011. Aleshores, Aida ens comentarà el que Pau li ha facilitat sobre per què du il·lustracions Cendres de Ternils? Volem saber per què Pau Álvarez doncs, va acordar amb Vicent de posar-n'hi.
Val, pues, vaig a retransmetre-vos el que Pau ha volgut dir. I és que a Edicions 96 ens encanten els llibres, ben fets, en paper, objectes bonics per a llegir-los i també per a mirar-los. Per això, quan Vicent va portar l'original a l'editorial, van pensar que a Cendres de Ternils li sentarien molt bé unes il·lustracions. Els elements per a poder fer uns bons dibuixos els teníem. Una història coral, amb molts personatges característics, unes localitzacions geogràfiques que per a nosaltres són molt pròximes i estimades i que ens havia representar, i unes situacions tragicòmiques que podien remarcar-se bé amb el poder de la imatge. A més, personalment, la feina tenia un encant especial, el fet d'abastar 40 anys d'història del País Valencià i poder representar aquesta evolució històrica a través dels dibuixos. Com que la narració de Vicent és molt precisa, em vaig decantar per fer il·lustracions detallistes, on les escenes quedaren completes i s'entengueren com les fotografies que es podien haver fet en aquells moments. Així, si Vicent sempre diu que la seva inspiració li venia inicialment de la novel·la italiana Don Camillo, jo puc dir que les referències visuals, almenys llunyanes, dels dibuixos també venen d'Itàlia i el neorealisme i el seu interès en representar la vida quotidiana. Igual que el text tendeix en alguns moments a la visió còmica de fer no gaire agradables els dibuixos, també tendeixen a l'humor, sense arribar a la caricatura. Ha estat un llarg treball d'haver de llegir unes quantes vegades el llibre per poder triar millor quines eren les escenes més interessants i més representatives, de documentació, per ser fidels al verisme històric que amera la novel·la i de cercar l'estil d'il·lustració adequat, per transmetre allò que la novel·la vol transmetre. I ha sigut un autèntic goig poder-se endinsar en profunditat al poble fictici de Ternils i conèixer els seus veïns i veïnes i les petites històries que s'hi creen i ens expliquen com érem i com som els valencians. Finalment, vull agrair-li a Vicent la confiança depositada en mi, ja que quan un escriptor lliura un original a un il·lustrador, d'alguna manera cedeix el poder de la seva obra, ja que els dibuixos fixaran en la ment de les persones una imatge duradora d'allò que les paraules escrites conten. Esperem que el fruit del treball us agrade.
Molt bé. Doncs sí, que ens agrada. Estem, sí. Toni i jo sabem mirant les il·lustracions, la veritat és que són molt boniques i molt precises, amb molts detalls. De fet, ens ha cridat molt que hi havia una caixeta de, de galetes, eh? Toni? És que no ho veig.
Taronges.
Ah, sí. Clar. I galetes, ai, mare. Taronges, sí, que posa sí, Ternils Espanya. Es nota que estem en eixa època. Sí.
Molt bé. I ja per acabar, Vicent, tens algun projecte entre mans o alguna obra que tinguis pensada per un futur pròxim?
Sí, jo sempre estic escrivint una cosa o altra. Darrerament intento compatibilitzar i portar endavant, en la mesura de les possibilitats, anem a dir un xicotet d'estudi d'història i un de narrativa, siga novel·la o relat curt o conte. Encara que és difícil cenyir-me d'una forma estricta a aquest plantejament, perquè sovint mixen compromisos que acaben capgirant el meu desig. En tot cas, ara mateix tinc moltes ganes de reprendre una novel·la que porta per títol provisional Bandolers. Es tracta d'una història sobre bandolerisme del segle XIX, després de la Guerra del Francès, que transcorre per l'entorn geogràfic del Boix Carró, Xàtiva, al sud de la Ribera, etc., i que també estarà basada en gran mesura en fets reals. I dic que tinc moltes ganes perquè fa més d'un any i mig que la vaig deixar mig embastada i per unes circumstàncies o per altres la veritat és que no trobe la suficient tranquil·litat o el moment adequat per tornar-me a posar en ella. Esperem emprendre-la aquesta primavera mateix perquè em fa molta il·lusió.
De segur que arriba el moment. Moltes
sí,
gràcies.
Esperem, sí. Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies als dos.
I ara escoltem Quan ja no brilla el sol del grup Inèdits.
M'ha canviat el temps, ara que tu no hi ets. La teva absència es nota negativament. Les teves cançons, la teva veu ha mort, per sempre més s'ha perdut en el
Estàs en Plèiades.
En la 102.5 de l'FM. En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, i en relació amb la temàtica morisca de la trilogia de Vicent Sanchís, comentarem les paraules d'origen àrab, xarop, xifra i xaloc. Tot seguit, Toni ens llegeix unes frases en les quals estan aquestes paraules.
Ma mare feia un pastís molt bo que cobria amb xarop de cirera. Has d'escriure una contrasenya amb quatre xifres.
Pel que fa al xarop, en el context de l'alimentació, es tracta d'un líquid espès i viscós constituït per solucions de sucres en aigua, sucs de fruita, infusions o decoccions vegetals, o bé per una barreja d'aquestes amb substàncies extretes de vegetals, eventualment amb aromes, caramel, sucre, àcids orgànics i certs additius. En el context de la farmacologia, és una forma farmacèutica líquida consistent en una solució saturada de sucre en aigua que s'utilitza com a vehicle d'un medicament i que s'administra per via oral. Recordeu que en ambdós casos no hem d'usar el barbarisme jarabe. Pel que fa al mot xifra, en el context de les matemàtiques, és cadascun dels signes gràfics utilitzats en els diversos sistemes de numeració per a expressar tots els nombres. D'altra banda, també es refereixen als signes convencionals d'una escriptura secreta, un llenguatge secret basats en lletres, signes o dígits convencionals, segons una clau determinada, coneguda només pels corresponsals. Recordeu que el que no hem d'emprar és el barbarisme xifra. Per acabar la secció i continuant amb paraules d'origen àrab, volem compartir amb vosaltres el refrany següent.
És que faltava la paraula xaloc i àraba.
Sí, senyor.
Xaloc. Xaloc, tanca la porta i fes bon foc.
Doncs el mot xaloc és d'origen àrab i hem consultat el diccionari de la llengua catalana i ens comentava que tenia un origen incert, però que venia de l'àrab vulgar, que volia dir que s'utilitzava per a designar un nom de vent, i també derivava al mateix temps una altra paraula que volia dir per on surt el sol, o aproximadament així. Aleshores, la qüestió és que s'usa per anomenar el vent calent que bufa des dels deserts de Nord-Àfrica sobre la Mediterrània central, i sobre Àfrica el vent és sec, però en arribar a les costes europees és força humit. En algunes zones del País Valencià se sol dir aquest refrany perquè quan bufa aquest vent sol nevar o ploure.
I a continuació escoltem la cançó Crec en la meua gent del grup que va néixer a la Plana, Agraviats.
Acumul d'experiències que em donen la força per tombar fronteres, per fer camí, no deixar d'aprendre ni llevar la mà encara que mossegue. I sé que l'acostum d'acostumar-me a la tristesa no és més que l'abandó de la meua creença. Són dies en què s'atura el meu planeta, són nits sense son.
I mira el meu voltant i respire.
Yeah. quan ja no es pot créixer i seguir creixent quan ja no em crec res. És moment de moure'm d'aquesta castellana de sortida del meu propi tauler. Sé que l'acostum d'acostumar-me a la tristesa no és més que l'abandó de la meua creença. Són dies en què s'atura el meu planeta, són nits sense son.
I mira el meu món tan i respira.
Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Avui iniciem, dins de Preguntant es va Roma, una nova sèrie dedicada als escriptors valencians contemporanis en la nostra llengua. I comencem per...
Doncs comencem per Joan Fuster i Ortells, que naix a Sueca, la Ribera Baixa, el 1922. La seva família és de procedència pagesa. La primera excepció n'és el seu pare, tallista d'imatges. El 1943, Joan Fuster comença els estudis de dret a la Universitat de València i combina els estudis amb la formació autodidacta. Un any més tard, el 1944, publica a l'Almanac de les Províncies el seu primer article en català, 25 anys de poesia valenciana.
Bé, però a partir del 1947, any en què es llicencia en dret i durant uns anys, exerceix d'advocat a la seva vila nadiua, on residirà sempre. Paral·lelament, fa col·laboracions periòdiques a la premsa, una de les facetes més constants de la seva producció. Els seus primers llibres, però, publicats entre el 1949 i 1954, són de poemes. La poesia fusteriana s'insereix en una línia existencialista i reflecteix les preocupacions del moment històric.
I ara, en 1954, Fuster publica a Mallorca l'assaig d'estètica titulat El descrèdit de la realitat, amb el qual inicia una brillant carrera d'assagista de vasta amplitud temàtica, servida per un estil incisiu, d'adjectivació hàbil i precisa. Un altre aspecte de la seva obra, començat també aleshores, és el de l'erudició, la història i la crítica literàries, aspecte que alterna amb antologies de prosa.
Una part molt considerable de l'obra de Fuster tracta de temes relacionats amb el País Valencià i més concretament amb les seues peculiaritats socials, polítiques i culturals. És un conjunt d'escrits que naixen de la posició moral i política compromesa de l'escriptor amb la seua terra i el seu temps. Al llarg de la seua trajectòria intel·lectual, Fuster ha de vèncer diverses adversitats, censura, hostilitats oficials i oficioses, falta de mitjans, absència d'ambient cultural propici, silenci dels mitjans de comunicació valencians, entre d'altres coses. En la dècada de 1960, la seva obra esdevé més incisiva i polèmica i es converteix en un intel·lectual d'incidència frondosa i eficaç. El 1962... publica Nosaltres els Valencians, un llibre essencial per a conèixer el País Valencià i que fou un autèntic revulsiu.
Però l'obra de Fuster, a més de ser diversa quant als temes, també ho és en tècniques i en gèneres. Ha utilitzat sobretot la forma de l'assaig llarg, però també l'aforisme i el dietari íntim. Dels seus escrits d'història i crítica literària cal destacar els estudis sobre Isabel de Villena, Ausias Marc, Joan Roís de Corella, Josep Pla o Salvador Espriu. L'any 1975 li és concedit el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'11 de setembre de 1981, el domicili de Fuster sofreix un atemptat amb bomba que causa importants destrosses a la biblioteca i a l'arxiu. El 1983, Fuster s'incorpora com a professor contractat a la Universitat de València per impartir-hi l'assignatura d'Història de la Llengua. I dos anys després és doctora en Filologia Catalana a la mateixa universitat i el 1986 hi obté la Càtedra de Literatura.
Els darrers anys de la seva vida, Fuster suspèn gairebé del tot l'activitat pública i més directament política i es dedica a la investigació i a la càtedra universitària. Joan Fuster mor a Sueca el 21 de juny de 1992. A títol pòstum, el Consell de la Generalitat Valenciana li concedeix l'alta distinció al mèrit cultural.
I després d'escoltar aquesta breu presentació de la vida i obra de Joan Fuster, que hem estret del lloc web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, us convidem a fer un tast per la prosa fusteriana. Es tracta d'un fragment del llibre Diccionari per a ociosos, concretament del que porta per títol Mentir. Toni?
Mentir bé és un art molt difícil, que poques persones arriben a practicar amb solvència i dignitat. Abunden els mentiders, però en general són mals mentiders. Se'ls coneix que menteixen. Un infundi no hauria de ser honorablement qualificat de mentida, sinó quan és perfecte, quan presenta una aparença justa de veritat. Per això, sempre resulta preferible de dir la veritat, la pròpia i exacta veritat, en el cas que siguem incapaços d'inventar mentides invulnerables. Les mentides poc convincents, de més a més, tenen el desavantatge de desacreditar aquell qui les propala. En l'ordre de les relacions normals d'home a home, el principi de credibilitat és essencial. Hem de creure el nostre interlocutor perquè siga possible d'entendre'ns-hi. El mentider, el bon mentider, es fa creure. El seu falsejament de fets o d'idees s'oferix amb uns aires de versemblança tan nets que no dubtem acceptar-lo com a veracitat. Amb un bon mentider ens podem entendre o malentendre i encara que ens sortim perdent, el tràmit serà còmode i simpàtic. El mal mentider, per contra, ens deixa en una situació inquietant. Sabem que està mentint-nos i no podem creure'l. Li retirem la nostra confiança. Amb ell no hi ha res a fer. La relació resulta penosa, queda viciada des de l'origen. S'estableix sobre bases fictícies per ambdues parts. Una bona mentida val per una veritat. I repetisc, mentir bé exigeix tants i tan rigorosos dots d'imaginació i de malícia que les persones no proveïdes d'una tal genialitat hauríem de desistir-ne i procurar ser verídics sempre i per principi, encara que dir la veritat siga o ens siga desagradable. En aquest punt, com en molts altres, la utilitat dona raó als moralistes més repatanis.
I després d'escoltar aquest saborós fragment fusterià, passem a plantejar-vos la pregunta d'avui. L'obra en prosa de Joan Fuster és tan vasta que les obres completes publicades en 7 volums entre el 1968 i el 1994 per Edicions 62 només en recullen una part mitjanament significativa. La seva poesia, en canvi, es recollí íntegra en un sol volum el 1987. Com es diu el llibre publicat per 3 i 4 que recull el conjunt de la poesia de Joan Fuster? Repetim la pregunta. Com es diu el llibre publicat per 3 i 4 l'any 1987 que recull en un sol volum el conjunt de la poesia de Joan Fuster? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim l'adreça, caf-vera@upvnet.upv.es. I us recordem que en el blog de Pleiades, en pleiadesupv.blogspot.com, podreu trobar la secció de Preguntant es va a Roma d'avui, amb un interessant recull d'enllaços fusterians per aprofundir, a través de la xarxa, en el coneixement d'aquesta figura tan important de les lletres valencianes del nostre temps. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us preguntàvem el nom del municipi on s'ubica el xalet d'inspiració medieval construït per Josep Maria Manuel Cortina i situat a la cantonada que forma precisament el carrer de l'arquitecte Cortina amb un altre carrer. I la resposta correcta és aquesta. Aquest altre exemple d'arquitectura historicista de Josep Maria Manuel Cortina, afortunadament conservat en bon estat, s'ubica a Paterna, a la comarca de l'Horta Oest. I aquesta setmana, la persona guanyadora és Mariola Segura Cambrils. Mariola, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. I des de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística us informem que del 21 al 28 de febrer podreu inscriure-us als grups de conversa, grups d'iniciació i aprofundiment i a les aules virtuals dels nivells B2, C1 i C2. Podeu trobar més informació de cursos en la pàgina web de l'APNL. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I amb aquestes paraules de l'exconseller d'Alemanya, Helmut Kohl, ens acomiadem fins la setmana vinent. Un poble que no coneix la seva història no pot comprendre el present ni construir l'avenir.